El capità Ahab i la balena blanca, Jean-Baptiste Grenouille i el perfum perfecte, el Raskolnikov de Crim i Càstig, els antiherois a Bernhardt. Hi ha poques coses tan creatives com una obsessió. Potser no hi ha res tan literari com fer voltes i més voltes a una idea, a una pulsió, a un pensament que esdevé deliri o a un somni que esdevé un malson. Avui a Ciutat Maragda parlem de deliris i d'obsessions i, per tant, de literatura. D'entrada, amb tot un mestre a l'hora de construir personatges obsessius, l'escriptor Juan José Millás, amb qui coneixerem la peripècia de la seva última novel·la, Que nadie duerma. I amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí repassarem alguns dels títols i dels narradors que han traduït amb més encert les obsessions en matèria literària. Avui, reconcentradament, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
El meu nom en un sai, li diu Calaf a la princesa Turandot. Per sort, avui el seu nom el sabem i el coneixem prou bé. Juan José Millás, bienvenido.
Hola, bien hallado.
I tanto. Nés un dorma, bueno, esta es la primera insinuación, debemos decir, de Puccini, de lo que después de un rato, en el segundo acto, será el Nés un dorman triunfante en la voz también de Pavarotti, que es el título también de tu nueva novela, Que nadie duerma, publicada por Alfaguara. Que narra, no sé si te gusta la palabra, entre otras muchas cosas, una obsesión, porque la protagonista es no solo obsesión musical, también ornitológica, ¿no?
Un delirio.
Un delirio.
Diría yo, ¿no? Sí, más que una obsesión, un delirio. Un delirio que está incrustado en la vida real, como todos los delirios. Quiero decir que tendemos a pensar que el delirio está separado de la vida cotidiana, ¿no? El delirio está incrustado en la vida cotidiana. En Roma, en el Vaticano, tenemos a un señor que se cree que es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Y a nadie le extraña eso. Quiero decir que nos parece normal y es un hombre que, en fin, que recibe a jefes de Estado. Quiero decir que no, que esta idea de que el delirio está absolutamente separado de la vida es completamente falso. El delirio está incrustado en la vida y nosotros estamos delirando continuamente. No tienes más que mirar en la cara de la gente que van en metro por la mañana, a las 8 de la mañana, cuando 7, cuando van al trabajo, y van mirando, van pensando. Y lo que pasa es que eso se niega, luego eso se censura y hablamos, ¿no?, de la realidad. Bueno, la realidad también tenemos una idea muy estrecha de la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, pensamos que los sueños no son realidad. Claro, los sueños forman parte de la realidad. Y también los delirios, pero además no es que los delirios formen parte de la realidad, es que la construyen. Quiero decir que nosotros somos hijos de lo que imaginamos, somos hijos de lo que fantaseamos. El ser humano es hijo de su sueño, de su deseo, de sus fantasías.
Yo siempre me acuerdo de una reflexión al respecto que haces y que has dicho y escrito más de una vez a propósito de que lo que se nos ocurre es mucho más decisivo que lo que nos ocurre, ¿no?
Efectivamente, porque lo que se nos ocurre acaba ocurriéndonos. Es decir, si se nos ocurre la bomba atómica, acaba ocurriendo la bomba atómica, ¿no? Y esto es así, yo llevo años intentando explicar esto, sobre todo cuando me invitan a ir a colegios o institutos, y enseñar, trato de decirles a los chicos, llevar cuidado con lo que deseáis, claro, porque es que todo lo que pasa por la cabeza, tarde o temprano llega a la realidad. Y además, en la vida del ser humano, es más determinante lo irreal que lo real. Lo inexistente que lo existente, ¿no? Yo estos días estoy recomendando mucho un libro que ha sido un éxito, un bestseller mundial, que es de un antropólogo judío que se llama Harari, que se llama Sapiens, el libro. Sí. Y es un libro realmente muy curioso, muy curioso. Y este libro explica que, explica además muy bien que el ser humano, tan como lo conocemos, aparece cuando aparece en la ficción. Es decir, antes de la ficción, pues éramos primates prácticamente, pero cuando aparece en la ficción es cuando nos convertimos en lo que hoy somos. Y lo explica muy bien, lo explica que nosotros, nuestros ancestros, por ejemplo, para cazar un bisonte, cooperaban en grupos de 35 a 50 personas, ¿no? Y más no podían vivir porque aparecía el caos, ¿no? Hasta que aparecen las realidades imaginadas, que pueden concitar la colaboración de muchos. Por ejemplo, aparece Dios. Y claro, entonces ahí ya esto aparece. Él lo explica, es muy gracioso, porque él lo explica con la Renault, la fábrica de coches, ¿no? Dice, claro, la Renault es una realidad imaginada. La Renault existe mientras creemos en ella. Es decir, un árbol, creas en él o no en él, existe, ¿no? Las nubes, creas o no, pero la Renault, si tú y yo dejamos de creer en ella mañana, desaparece, es una realidad imaginada. Y entonces las realidades imaginadas, es decir, las ficciones, son las que consiguen que dejemos de colaborar en grupos de 30 o 40 y colaboremos en grupos de miles o de miles de millones, porque fíjate ahora, empresas como Google o Facebook o Twitter, la cantidad, pero porque nos reúnen ficciones, nos reúnen ficciones. Es decir, tú al ser humano le propones ir a la guerra para comer caliente todos los días y no reúnes a más de cuatro o cinco locos. Ahora, les propones ir a la guerra por Dios y se apunta a todo el mundo, ¿no? Somos así.
Sin duda, ¿no? Y después que además estas redes que mencionabas, Google, Facebook, las redes sociales en general, proponen también una construcción de la identidad totalmente ficcional, ¿no?
Ah, claro, es absolutamente, bueno, es un caso claro, ¿no? Como del trasvase entre lo ficticio y lo que llamamos real, claro, que es que tendríamos que ponernos primero de acuerdo en qué es realidad. Yo la mejor definición que he leído de realidad era la que hacía el autor de Don Juan, Castaneda, decía, realidad es lo que llamamos realidad. Claro, la realidad es un consenso. Si mañana decidimos ya incluir por fin en los sueños como parte de la realidad, ganaríamos mucho porque nos daríamos cuenta. Esto es lo que trato de explicarle a los adolescentes cuando ve esto. Digo, claro, vosotros podéis hablar perfectamente de vuestro cuerpo porque tenéis una asignatura donde eso se estudia. Y entonces habláis perfectamente del hígado, de los pulmones, y tal, pero nadie os enseña que además de todo eso tenemos un aparato, es muy feo, pero yo lo llamo así por entenderlo, un aparato imaginario. Es decir, no nadie os explica que tenemos fantasías, y que además somos hijos de esas fantasías, y que muchas veces me acuerdo de una película. Se llamaba Leo, quizás recuerdes, de un director canadiense que trata, es una historia de un niño, ¿no? Y ese niño va, la película transcurre en el Canadá francófono, y ese niño va todos los días al colegio y tiene una clase de inglés, ¿no? Y en esa clase de inglés el profesor ha dibujado en la pizarra un esquema corporal de un niño al que llaman Johnny. Y van, el profesor va apuntando con un puntero, va señalando las distintas partes del cuerpo de Johnny, y todos los niños van repitiendo en inglés: en la cabeza de Johnny, los ojos de Johnny, la nariz de Johnny, los brazos de Johnny, en fin. Y va haciendo un recorrido exhaustivo por todo el cuerpo de Johnny para que se aprendan los órganos en inglés estos niños. Y este niño, protagonista de la película, va siempre con mucha ansiedad a esa clase a ver si ese día por fin mencionan la polla de Johnny, porque este profesor, que es políticamente correcto, pasa por todo el cuerpo de Johnny, pero evita esas zonas, ¿no? Y claro, este niño, claro, que está en una edad en la que la polla tiene mucha importancia, no entiende cómo hablan de cosas tan prescindibles como las cejas o las pestañas y no a... Bueno, y este niño lleva un diario, ¿no? Y en el diario ya, como ve que es, en fin, no pasa nunca, y un día en su diario escribe una nota. Bueno, lo que el niño acaba es deduciendo de lo que pasa, acaba deduciendo que los ingleses no tienen polla, ¿no? Entonces, mira aquí que cómo funciona la negación de la realidad con la ficción. Entonces, es curioso que seguimos insistiendo en decir a los niños, los dos pies en la tierra, negando, en definitiva, lo que se niega es el psiquismo. Y negar el psiquismo, pues, tiene consecuencias tan perniciosas como si negáramos el hígado. Tú imagínate que negáramos, que supiéramos todo del cuerpo y atendiéramos a todo el cuerpo y negáramos la existencia del hígado. Pues claro, moriríamos de cirrosis todos seguramente, ¿no? Bueno, pues lo que se hace en la vida diaria es que se niega la existencia del psiquismo.
Y por supuesto lo que no se designa no existe. Claro. ¿No? Y también en el libro hay, en fin, una indagación acerca de esto, de la apariencia, el equilibrio entre la apariencia y lo que es real, ¿no? La protagonista, por ejemplo, es una falsa delgada. Tal vez sea China o tal vez no, porque además hay este maquillaje jugando con la ópera de Turandot. Madrid tal vez sea Pekín, ¿no? Y luego hay este hallazgo de los individuos pájaro, esta pasión ornitológica que yo no te recordaba en otros libros, que también tiene un peso importante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo llevo mucho tiempo muy interesado en ese mundo y muy interesado también en los observadores de pájaros, que son personas muy curiosas. Observadores de pájaros que forman casi una secta, ¿no? Son gente que a veces emigran siguiendo a los pájaros en sus migraciones, ¿no? Y son una gente muy curiosa. Claro, y el pájaro en esta novela cumple una labor simbólica muy importante porque el pájaro tiene una labor simbólica muy importante en la vida de los seres humanos, ¿no? En la antigüedad clásica, la ornitomancia era la adivinación era la adivinación por medio del canto y del vuelo de los pájaros, ¿no? De donde se deduce que los pájaros sabían cosas que los seres humanos ignorábamos, ¿no? Luego, cuando nosotros pensamos en la libertad absoluta, pensamos en volar. Pensamos que eso, en eso consiste en la libertad, en volar. Claro, todo eso me viene muy bien a este personaje, porque es un personaje que sabe cosas que nadie ha sabido leer hasta ese momento. Me pasa algo que al personaje de Puccini, a Turandot, la princesa china, que ninguno de sus pretendientes ha sabido leer cómo es, sus enigmas, ¿no? Y entonces el pájaro aquí, bueno, pues reúne toda una serie de condiciones que le van como anillo al dedo al personaje, ¿no?
Tiene en ese saber cosas que otros no saben, ¿no? Hay una en la novela, porque además me gusta mucho que está estructuralmente, se parece en algunas cosas a la ópera. Tiene, por ejemplo, un ritornello, que a mí me gusta mucho, que es algo va a suceder, ¿no? Sí. Que es esta creación de expectativas también muy narrativa.
Sí, esto es una cosa que la protagonista se dice desde la infancia, ¿no? Tiene intuiciones y se dice algo va a suceder y no siempre sucede, claro. Pero estas intuiciones que me pasan a esta mujer nos pasan a todos, ¿no? Todos estamos con la fantasía de que algo va a suceder que va a arreglar nuestras vidas, ¿no? Y no, quizá no lo verbalizamos como ella, pero la gente que compra la lotería está pensando que el viernes me va a tocar, ¿eh? O cuando vemos cuatro coincidencias seguidas, lo interpretamos como que algo bueno va a suceder. Es decir, nosotros somos en lo que Freud llamaba el instinto de vida opuesto a la pulsión de vida opuesta a la pulsión de muerte, consiste en que ponemos el deseo cada vez en una cosa, pero cuando alcanzamos nos deprimimos un poco a abrir la cosa y ver que no era aquello, ¿no? Porque por eso Lacan decía que el deseo no tiene objeto, porque cuando alcanzamos algo que hemos deseado mucho decimos, bueno, está bien, pero no era esto, ¿no? Y entonces ponemos nuestra mirada en otro objeto. y llegamos a ese objeto, bueno, no, tampoco era esto, ¿no? Y lo único que nos colma realmente, totalmente, es la muerte, ¿no? Todas las demás son representaciones, ¿no? Pero bueno, esta es la pulsión de vida, esto es lo que nos mueve, el deseo. Y ese algo va a suceder de mi protagonista, está en todos los seres humanos. Porque además, sin esa esperanza, vencería la pulsión de muerte. Sí, o sea, si nosotros nos levantáramos, no va a suceder nada, ¿no? Esta semana, ni este año, ni el año que viene. Pero incluso en las situaciones más desesperadas, más catastróficas, todo el mundo se levanta de la cama pensando que algo va a suceder. Y el día que dejamos de pensar eso, nos morimos.
Claro. Terrible, ¿no? Y sobre todo terrible pensar esto que mencionabas, que el deseo pueda morir en su consecución, ¿no?
Claro.
Que es una angustia.
Claro. No, lo que pasa es que enseguida el objeto se sustituye por otro, no hay problema. O sea, quiero decir que vemos que eso no era, pero da igual. Miramos hacia otro sitio y enseguida el objeto de deseo es otra cosa, o sea, pero siempre el objeto de deseo siempre tiene recambio, ¿no? Hasta que nos morimos, claro.
Volvamos otra vez al título, este Que nadie duerma, en una versión bastante particular de Nessun Dorma. Aretha Franklin, que no aparece en la novela porque es Pavarotti quien canta este Nessun Dorma, pero vaya voz.
Es una excelente versión, sí, no la había oído.
Sí, sí. Bueno, y esta pasión operística también es importante desde el... Es otro ritornelo que va apareciendo, esta letra misteriosa, además, Princesa Turandot, que es de una crueldad que se explica pocas veces, porque lo de los enigmas, las cabezas cortadas y compañía, uno puede tener la idea mucho más romántica de una ópera, y aquí hay muerte.
Sí, la princesa Turandot, que es la que da nombre a la ópera, es una princesa china, en efecto, a la que pretenden numerosos príncipes, y ella a todos los rechaza porque ella odia a los hombres y entonces les pone una condición para casarse con ellos, que es que adivinen tres enigmas que ella me propone, ¿no? Y los que no lo adivinan, pues a los que no adivinan, les cortan las cabezas, y esas cabezas empaladas adornan la plaza, ¿no? La plaza del balcón a la que ella se asoma, ¿no? Esto es muy interesante y además es muy contemporáneo, porque todos estos hombres que mueren y que pese a peligro de morir, la pretenden porque es una mujer muy atractiva, ¿no? En todos los sentidos. Mueren por no adivinar esos tres enigmas, pero esos tres enigmas lo que vienen a significar es que mueren porque no han sido capaces de leer a esa mujer, porque no han sido capaces de leer el corazón de esa mujer. Y por eso, cuando llega el príncipe Calaf, que es capaz de leerlo, su odio hacia los hombres desaparece, ¿no? Y esto, en cierto modo, es lo que le pasa a mi personaje. Uh-huh. Y por eso este personaje se identifica tanto con Turandot, con esa princesa china. porque a ella nunca ningún hombre le ha leído el corazón. Y de súbito encuentra a un hombre que pone esta ópera en su casa. Ella vive en un cuarto piso y este hombre pone este aria maravillosa y esta ópera. Y ella escucha esta ópera a través de la rejilla de ventilación del cuarto de baño. Ella se va al cuarto de baño y no sabe quién vive en el piso tercero, porque evidentemente la música viene del piso de abajo. Pero piensa que alguien que pone esa música tiene que ser un ser maravilloso. Entonces acaba averiguando que es un hombre, aunque ve una vez en su vida, porque luego él desaparece de esa casa, se va a vivir a otra parte, y ella lo idealiza y entra en un delirio de que piensa que alguien que escuche esa música tiene que ser una persona bondadosa. Y ella es una persona bondadosa, ella es una persona que no encuentra su lugar en el mundo porque es buena. Y vivimos en un mundo en el que no hay lugar para la gente buena ni para la gente ingenua, que son dos condiciones que con frecuencia se dan juntas. Entonces, en cierto modo, ella se hace taxista por amor, porque piensa que si recorre Madrid de un lado a otro, tarde o temprano, está escrito, en algún momento, ese hombre al que ha visto una sola vez en la vida aparecerá en una esquina, levantará la mano para parar el taxi, entrará en su coche y en su coche estará sonando Turandot.
Sí, sí, todo. Además,
todo encaja.
Exacto, todo encaja, ¿no? Cuyo nombre atribuye además al de Calaf, ¿no? Que en la ópera, durante casi toda la ópera, no tiene nombre. Es el príncipe ignoto, ¿no?
El príncipe ignoto, que es Calaf, efectivamente.
Sí, sí. Y también ha aparecido, y me ha hecho mucha ilusión encontrar este nombre, es una de las voces, yo creo, más agudas que ha dado la historia de la música. Ima Sumac, la soprano peruana de la que se dice en la novela, aprendió a cantar imitando el canto de los pájaros, ¿eh?
Efectivamente, antes hablábamos de la relación de los pájaros y con los seres humanos y decíamos, pero es que esta soprano, por ejemplo, aprendió en su pueblo, oía el canto de los pájaros y lo imitaba. Bueno, y aquí canta como sí. O sea, cuando decimos canta como un pájaro no es una metáfora, es que es un pájaro, literalmente. Y ella aprendió a cantar, pero lo más espectacular es que si tú la buscas en Google, tiene un rostro de pájaro increíble, es un pájaro, ¿no? Hay una tradición fantástica de mujeres pájaros, ¿no? Y María Callas, que es una gran soprano también, uh-huh, tiene un perfil de pájaro tremendo, ¿no? De manera que todo encajaba. Mira, esta es una novela en la que yo tenía, los materiales iban apareciendo y se iban ajustando casi ellos solos. Es como si tú cogieras un puzzle y lo tiraras aquí y las piezas ellas solas empezaran a aproximar y fueran encajando, ¿no? Pues así me iba ocurriendo a medida que iba escribiendo, porque yo escribo sin saber nunca qué va a pasar en la página siguiente, ¿no? Pero todos los materiales iban encajando de un modo perfecto, ¿no? Y la idea de la mujer pájaro y tal, también, ¿no? Muy bien.
¿Y cómo llegó esta, porque me parece interesante destacarlo, este hallazgo del espacio narrativo? Porque se trata de un taxi que a mí me recuerda un poco lo que Marc Auger decía a propósito de los no lugares. Exacto, aeropuertos, gasolineras, y un taxi puede ser esto también.
Es al contrario, un taxi es un super lugar, porque además es muy contrario. Fíjate, decíamos, el pájaro es un elemento de carácter simbólico. El taxi también, todo lo que aparece en esta novela, sean objetos o seres, tienen una fuerza simbólica tremenda. Porque el taxi es muy curioso, porque es un lugar cerrado y sin embargo es un espacio de libertad. La gente se sube en un taxi y cuenta cosas que no le contaría ni a su esposa ni a su marido, porque es un espacio, contradictoriamente es un espacio de libertad. Y el taxista también con mucha frecuencia cuenta al pasajero también cosas, cuenta su vida, porque son momentos de intimidad transitoria. Uno piensa que ya no va a volver a ver a esa persona vida y puede permitirse el lujo de hacer una descarga emocional. Luego se va limpio y ahí se queda taxiado. Y en ese sentido, el taxi es un super lugar porque es muy acogedor. O sea, por un lado es un espacio de libertad y en ese sentido sería un lugar abierto, y por otro lado es un lugar de intimidad, pero además de intimidad tremenda, porque la intimidad física entre el taxista y su pasajero es brutal, porque están a medio metro de distancia, como mucho, ¿no? Y claro, esa y les llegan cosas del cuerpo de ambos. Si uno de los dos buen imán, le llega a otro. Y si van perfumados, le llega a otro. Y claro, esa intimidad física es muy difícil que no convoque a una intimidad de carácter psicológico, que no convoque, a menos que el taxista o el pasajero sean unos bordes, ¿no? Que no convoque a hablar de la vida. Porque en un taxi, ¿qué se va a hablar de la vida, no?
Y sí, o del tiempo, o de la política, de persona, hay, o de deporte, hay temas. Sí.
Pero con mucha frecuencia se habla de cosas, de cuestiones de orden íntimo, ¿no? Y entonces, y luego tiene otro asunto también muy importante, claro. Y es que el taxi recorre toda la ciudad de un extremo a otro. Claro, aquí en la ciudad es uno de los protagonistas de un libro, ¿no? Y en la ciudad, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué ocurre cuando uno va de un sitio a otro de la ciudad? Pues ocurre que va de un sitio a otro de la ciudad, pero al mismo tiempo va de un sitio a otro de uno mismo. Uno podría contar, tú podrías contarme tu biografía paseándome por Barcelona, por los lugares desde tu infancia, ¿verdad? De manera que cuando tú, si vives en un barrio muy alejado de tu infancia y alguna vez vas por alguna razón, no solamente has ido a ese lugar físico, has ido a un lugar de ti mismo, ¿no? Y entonces esta mujer que está recorriendo Madrid continuamente, un Madrid que a veces en su imaginación es Pekín, está también continuamente yendo de un lugar a otro de sí misma y, por lo tanto, analizándose continuamente.
José Millas, antes de acabar, y volviendo al equilibrio precario entre realidad y ficción, o la apariencia y realidad, llevamos también una temporada que no sé con qué ánimo uno se levanta y mira los titulares de los periódicos, ¿no? Yo creo que es seguramente la etapa en la que ese cuestionamiento de la apariencia y la realidad es más intensa.
Pues sí, y hoy mismo nos hemos levantado con tres titulares, los tres relacionados, que son un ataque, vamos, que lo que cuenta constituye un ataque a la libertad de expresión. Y yo, claro, esto es, en fin, creo que es una consecuencia de algo que no supimos calibrar, que es la ley Mordaza. No supimos calibrar lo importante que era eso. Yo pongo en relación la ley Mordaza con la reforma laboral, porque son dos leyes muy transgresoras las dos y que nos han retrocedido a tiempos que no podíamos imaginar que jamás volveríamos. La reforma laboral ha destrozado el mundo del trabajo, lo ha destrozado literalmente, y la ley Mordaza está destrozando las libertades, ¿no? Y por eso son dos leyes que proceden de la misma cabeza, que proceden de la misma ideología, y que parece mentira que se nos colaran. Es decir, yo digo, ¿qué sindicatos había que no fueron capaces de evitar la reforma laboral? ¿O qué oposición había que no fue capaz de evitar la ley Mordaza? Hemos estado muy desmovilizados, seguimos muy desmovilizados, y ante la desmovilización el poder ataca porque tiene barra libre, ¿no? O la sensación que tienen es que tiene barra libre.
Això sí serveix també com a revulsiu, tus palabras, y también esta novela Que nadie duerma, Juan José Millas, un placer como siempre. Volvemos a subrayar la importancia del aparato imaginario que todos tenemos y que debiéramos tal vez potenciar más aún. Juanjo, gracias y hasta otra.
Encantado, un abrazo. La.
després de conèixer la protagonista aquest que Nadia Duerma, de Millars, seguim parlant de deliris i d'obsessions amb la Maria Boigas i el Jordi Puntí. Què tal?
Molt bé, com anem?
Que és una mica com parlar de la història de l'art, no? Perquè dèiem abans, és gairebé inevitable pensar en la creació sense un punt de, no sé si dir-ne d'això, deliri, obsessió, d'idea concentrada...
Sí, bé, la Maria veig que vol que comenci o no. Jo penso que sí, ara, a veure, podríem... Hi ha una frontera molt prima, em sembla, entre la passió i l'obsessió, no? I a vegades aquest salt d'un lloc a l'altre és el que acaba derivant en una obsessió malaltissa, diguem. Però al mateix temps, em sembla que hi ha d'haver un punt d'obsessió en tot el que fem, si no malament rai, sobretot parlant de llibres, eh? Penso tant en els autors com en els editors, fins i tot en els lectors, per descomptat, tothom ha de tenir inevitablement una part d'obsessionar-se amb allò que té entre mans perquè surti, perquè hi poses molt de tu mateix, no? I és aquesta part de passió, podríem dir, no?
Maria, per al·lusions.
Sí, això ja quan havíem començat a parlar-ne, no? Havíem tingut una reacció de perplexitat, i jo crec que la perplexitat davant de la pregunta de quines són les obres en què hi ha una obsessió era perquè teníem la sensació que totes les obres de la literatura universal parlaven de l'obsessió, pràcticament. Aleshores has de filar prim, i si files prim, en realitat te'n vas bastant de dret a l'obsessió sexual, les coses com siguin, que és un territori literari, d'altra banda, molt ric. L'altra és l'obsessió que té a veure amb la malaltia mental, que això també és tot un altre territori molt ample, en què hi ha, per exemple, Maupassant i l'Orlà, que és un conte inoblidable sobre això. I després hi ha el que dius també, Jordi, no? de l'obsessió com a monomania. I aquí hi ha un altre escriptor que a mi em sembla que és un gran trobador dels obsedits, dels monomaníacs, que és Balzac. Ell mateix ho deia, i el vell Goriot és la il·lustració de com una vida pot destrossar-se per una passió massa exclusiva, que en el seu cas és la passió de les filles, la paternitat com una obsessió.
Clar, veus, però aquest és un molt bon exemple d'aquesta frontera prima entre la passió i l'obsessió. En d'altres moments traspasso d'una manera molt més exagerada i a vegades el que acaba funcionant, si vols narrar l'obsessió, és l'accés, no? Penso en Moby Dick. No? Moby Dick, clarament, és una novel·la sobre una obsessió portada al límit, no? Llavors, jo intentava pensar-hi aquests dies, quan, des de la setmana passada que vam decidir que parlaríem d'obsessions literàries, intentava pensar-hi i m'adono que hi ha, per exemple, una altra obsessió que a mi m'interessa molt, que és l'obsessió lingüística, de la llengua. O sigui, aquella, l'ús d'un determinat estil i d'una determinada llengua per, d'alguna manera, transmetre aquesta obsessió que també és en el text, no? I això penso que es combina molt bé amb les històries d'obsessió. Per exemple, una cosa que sol haver-hi és la repetició, perquè tots els obsessors són persones que repeteixen i que tornen a fer el mateix una vegada i una altra buscant un petit canvi, no? Que els postmoderns americans, per exemple, han escrit molt sobre això i d'alguna manera ho han il·lustrat molt bé. Penso en el conte, hi ha una novel·la curta del Robert Cooper que és Azotando a la... Dic en castellà perquè l'he llegit en castellà. Azotando a la doncella, que és on es combinen aquesta obsessió sexual amb l'obsessió narrativa, i és una persona que explica sempre la mateixa escena una i altra vegada, canviant lleugerament alguna cosa en cada escena, de manera que la primera i l'última tenen relativament poc a veure, però en canvi en tot aquest procés el que t'acaba ensenyant és que al darrere hi ha un personatge o un narrador obsedit per una situació, no? I aquesta mateixa repetició probablement la podríem acabar trobant en moltes coses. Penso en Lolita, per exemple, que per mi és un dels grans exemples de l'obsessió malaltissa sexual. I hi ha una part que és gairebé imperceptible, que és la repetició de les escenes, no? De les punts dels llocs de trobada entre ells dos, però també aquella repetició que hi ha un moment que penses això s'acabarà mai, que és quan van viatjant amb el cotxe per Estats Units i van d'una pensió o d'un hotelet o un motel a un altre, no? I hi ha una mena de continuïtat de la cosa furtiva, diguem, no?
Hi ha els rituals que acompanyen molt l'obsessió, el que deies, a Lolita, el ritual domèstic que és construït d'una manera que és molt angoixant i que d'alguna manera et fa completament còmplice d'allò que descriu. De fet, és així que et fa còmplice d'aquella cosa que altrament seria bastant difícil ser-ne còmplice. I això és una construcció que és curiós, perquè el Nabokov es pot dir que és un autor que està als antípodes de qualsevol forma de, diguem, literatura oral o tradicional o popular. I tanmateix utilitza molt clarament un recurs que és el del Barba Blava, que és el d'un tancament, és a dir, l'espai és un espai tancat, que és una casa, hi ha una quotidianitat i hi ha una sèrie d'objectes que anuncien perills, també, i anuncien temptacions. En el Barba Blava és la famosa claueta d'or màgica que obre el gabinet que Barba Blava prohibeix rigorosament a la seva dona d'entrar-hi. La història és la d'un casament d'una donzella amb un home d'una lletjó, però d'una lletjó monstruosa, i aquesta lletjó queda simbolitzada en una barba blava, que és curiós perquè no ho associes necessàriament a una gran lletjó, però és això, és repugnant. I tanmateix, per repugnant que sigui, aquesta donzella decideix que sí, casarà, perquè després de passar 8 dies a les seves diverses cases, amb les seves amigues i amb els seus amics, troba que aquella vida és una gran vida. Hi ha una cosa una mica hollywoodiana, fins i tot, en el Barba Blava. I un bon dia ell se'n va de viatge, la deixa mestressa i custòdia de la casa, li dona el clauer amb totes les claus que obren el lloc on guarda el menjar, el lloc on guarda la vaixella, el lloc on guarda la beguda, és a dir, li dona totes les claus perquè ella faci una gran festassa mentre ell és fora, però també hi ha la famosa claueta d'or que obre el gabinet prohibit. I ella, esclar, així que ell se n'ha anat, ja no troba plaer en la beguda, ni en el menjar, ni en la festa, ni en la companyia, succedeix tant que està a punt de caure i de ferir-se quan baixa les escales corrent per obrir el gabinet secret, i quan l'obre veu una estesa de sang a terra, que és com un mirall on es reflecteixen tots els cadàvers de totes les successives esposes de Barba Blava penjades a la paret. Aleshores, clar, tot això a Lolita no hi és, però la manera com es mouen dins d'aquella casa, aquestes prohibicions hi són i bateguen d'una manera molt, 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 crec, efectiva.
Ara m'has fet recordar que el Jordi citava el component aquest postmodern, que Melina Tom va fer una versió, una recreació postmoderna a Barba Blava, que el qui va publicar Anagrama, que també és una escriptora que amb això d'obsessions en sap un
estic. I tant. O sigui, Estupor i tremolor és una novel·la absolutament obsessiva, no? Sobre... Sí.
L'experiència autobiogràfica, el Japó.
És molt interessant, a més, aquesta cosa deies de la vida quotidiana i de la normalitat fins a un cert punt previsible, perquè és l'origen també del llibre, d'un dels llibres que volia portar avui, que volia comentar, que és La passió segons G.H. de la Clarice Lispector, que és probablement la seva millor novel·la i al mateix temps la més difícil, no? I és una novel·la on es combina tot això en una obsessió, es combina aquesta obsessió per la descripció, per explicar com fets absolutament quotidians poden obrir-te portes a coses inesperades i coses, diguem-ne, que t'obsessionen. I a més ho fa, doncs, amb una voluntat d'espullament i de parlar de si mateixa i de la llengua, diguem-ne, extrema, no? És una novel·la que ella va escriure l'any 64. Quan la va publicar i va posar aquesta nota, llegeixo la traducció al català de la Núria Prats, que va sortir a Empúries. Al començar el llibre hi ha aquesta nota, diu: aquest llibre és com qualsevol altre llibre, però estaria contenta si el llegissin persones amb l'ànima ja formada, aquelles que saben que l'apropament, a sigui el que sigui, s'ha de fer de manera gradual i penosa, travessant fins i tot el contrari de tot allò a què un s'apropa. Clar, això és un advertiment d'entrada que jo recordo que el vaig començar a llegir fa molts anys, em va costar molt, el vaig com deixar una mica penjant, potser probablement no tenia l'ànima gaire formada, ara tinc la sensació que li tinc potser una mica més, i la veritat és que la relectura que n'he fet aquests dies ha sigut apassionant. L'anècdota que dona inici a aquesta cosa quotidiana és molt senzilla. És una senyora de classe mitjana-alta brasilera que viu a Rio de Janeiro, que la noia de fer feines, l'empleada que té a casa, se n'ha anat, i aleshores ella entra a casa, a l'habitació que tenia aquesta noia, per primer cop en molt de temps, i bueno, veu com està l'habitació, veu que està com una mica així desmanegada, i de cop hi ha un moment on, quan s'acosta a un armari, descobreix que hi ha una panerola gegant, una cuca, no? un podríem dir una, gairebé un escarabat, jo crec que amb una ressonància kafkiana evident des del primer moment. I aleshores aquesta imatge, aquesta panerola gegant, ella la paralitza, li crea una gran por i fa un acte reflex, que és tancar immediatament la porta de l'armari, de manera que aquesta panerola queda enganxada entremig de la porta, però no mor, queda viva i va deixant caure un suc blanc, va deixar regalimant un suc blanc. Aleshores, això, que és una anècdota banal al màxim i que a més té
un... repulsiva,
I punt, un punt repulsiu, perquè tots ens fan por, a ella li crea una mena d'epifania sobre la qual vesteix tota una novel·la. O sigui, sobre, llegirem 170 pàgines que són un viatge cap a l'essència, cap a la no humanitat de la persona, perquè ella pensa, jo en què sóc diferent d'aquesta persona, d'aquest animal? Per què jo he sigut capaç de fer això? Ella diu les paneroles, diu que fa 3.000 anys que existeixen i no han canviat mai, sempre són iguales, i què és el que a mi em fa diferent? Aleshores, tot això... evidentment és una obsessió, perquè passarem les properes 170 pàgines dins d'aquella habitació mirant-nos aquell armari i mirant-nos aquella cuca, i la porten a preguntar-se sobre si mateixa, sobre, d'alguna manera, aquesta epifania, diguem-ne, es va concretant en una dificultat per trobar la no humanitat de la persona, i al mateix temps això, doncs, la porta cap a una via religiosa. Molt curiós, perquè la Clarice Lispector és d'origen jueu i, per tant, et parla, diu, això m'ha passat en un sàbat, però al mateix temps, quan mira per la finestra d'aquest pis on viu, a Rio de Janeiro, que hi ha un sol espaterrant i això, té la sensació d'estar en un minaret. I el llibre es diu La passió segons ja, que és a dir, clarament hi ha una voluntat d'això. Tot això serveix per, d'alguna manera, vehicular una sèrie de reflexions sobre la religió i sobre la impossibilitat de ser tu mateix dins de la religió, probablement, i en canvi de crear una nova religió, que ella creu que és laica, diguem-ne, que és la religió de l'existència sobre tu mateixa, i que té a veure amb el llenguatge i amb el procés de creació del llenguatge. És tot una mica complicat. Hi ha en algun moment es fa referència a un avortament i a la mort d'una persona, d'un nadó que no ha arribat a néixer, i ella diu que abandonar-ho tot fa tant de mal com separar-te d'un fill que encara no ha nascut. Abandonar-ho tot en el sentit de la mort, no? I arribes al final i aleshores et trobes... no us explicaré el que acaba fent amb la cuca, perquè és una, o amb la panerola, perquè és una cosa, diguem-ne, si el d'abans us feia fàstic, això encara us en farà més, però té un element, evidentment, té un element de comunió cristiana, gairebé diria. Però és igual.
Ui, ja ho has dit.
No. Però llavors llegiré només el paràgraf final, que un dels paràgrafs finals que té a veure amb la llengua. Diu, posseixo les coses a mesura que les designo. Vet aquí l'esplendor de tenir un llenguatge, però posseixo molt més en la mesura que no aconsegueixo designar-ho. La realitat és la matèria primera. El llenguatge és la manera d'anar a buscar aquesta realitat i de no trobar-la. Però de la recerca i del no trobar-la en neix el que jo no coneixia i que instantàniament reconec. El llenguatge és el meu esforç humà. El meu destí és anar-lo a buscar i el meu destí és tornar amb les mans buides. Però torno sempre amb allò que no es pot dir. A mi és un llibre que em fascina per aquesta dificultat d'explicar el no-res i fer-ho, sobretot, a partir d'un moment tan essencial i tan bàsic com, bueno, matar un insecte.
Exacte, una cosa mínima.
És esplèndid.
És meravellós.
Sí, sí, és una cosa fora del natural, realment.
Hi ha una altra obsessió que a mi m'agradaria destacar, o si més no un títol. Jo crec que és un autor també molt obsessiu, tot ell, i la seva escriptura també ho és, que és Thomas Bernhard. I recordo sobretot El Malaguanyat, que és la història, és una obsessió molt diferent d'aquest pianista vienès que un dia veu un jove Glenn Gould tocar el piano al Mozarteum, i en aquell moment entén que mai podrà ser tan extremament genial
com el cas de Glenn Gould. I aleshores és la història no només d'una obsessió, sinó d'una frustració per cada segon, per no arribar mai a la genialitat d'un Glenn Gould, que a més tenia tota aquella part performativa, no?, i de posar en escena quan tocava el piano, i que Bernhard aconsegueix traduir també a una prosa recargolada, una prosa complexa, una prosa que pràcticament no té, si recordo molt bé l'edició de Proa, mires les dues pàgines i no hi ha un punt i a part. Tot són frases encadenades, no? I que, per tant, fan de Bernhard una lectura obsessiva, també, però molt interessant, i que té a veure amb l'art, això que dèiem a l'inici, que potser l'art és una invitació a tots plegats també per obsessionar-nos, no? Maria, què més tens per aquí?
Mira, filant això que deies del Bernhard, per això hi ha aquest que dius del malaguanyat parlant de música, i després hi ha aquella cosa inoblidable dels llibres més autobiogràfics, que és la famosa capsa de la famosa cambra de les sabates, on ell toca el violí de petit, aquella barreja del so del violí i de la pudor de cuiro vell i de pols de les sabates de criatura que tenen guardades en aquella cambra. I ja veus que jo, amb això de l'obsessió que ens has proposat, m'he ficat en una cambra i no tinc manera de sortir-ne, perquè t'anava a parlar de la sala de les nines.
Oh, i tant.
Un autor que a mi em ve immediatament al cap quan parles d'obsessions és Llorenç Villalonga, perquè em sembla que tota la seva obra narrativa és una obra sobre les obsessions, i és l'obra d'un obsedit que es va passar la vida escrivint novel·les per poder comunicar, sense designar-la, la seva obsessió, que és una obsessió que hauria entusiasmat Freud, entre altres, i d'altra banda Villalonga permanentment ironitza amb Freud i amb el freudisme. Però a Bearn, o la sala de les nines, hi ha un personatge que és aquest Don Felip, que és com un ombra que s'estén sobre tota la nissaga dels Bearn, i que és la màcula, d'alguna manera, d'aquesta nissaga, o allò que conté la màcula de tot un llinatge, que és un personatge que ha estat militar, que l'han fet fora de l'exèrcit per problemes mentals que endevines en realitats sexuals, i endevines l'homosexualitat que hi ha al darrere, que és una cosa que plana sobre molts personatges de Llorenç Villalonga, i que evidentment el caracteritza a ell, que era un homosexual que mai va confessar. I aquest Don Felip és un personatge que el que se'n sap és que té una sala tancada amb clau, inaccessible a tothom a la seva casa, que se'n diu la sala de les nines, o la sala de les muñeques, o la sala de les pepes, ningú sap com se n'ha de dir, perquè en realitat ho havia escrit en castellà, i a l'hora de traslladar-ho al català, doncs quin català ha de ser, on, sí, guarda nines. El que passa és que en la novel·la de Villalonga, en aquesta sala no hi entres mai, mai. La va abocant, encens la presència al llarg de tota la novel·la de Bearn i no hi entres mai. I en el moment de l'epíleg, que finalment el capellà i pupil i confessor, si vols, de la novel·la, entra a la sala de les nines i entra com un inquisidor per destruir-ho tot, per cremar tot vestigi de l'arxiu familiar, i per tant, en realitat, et quedes sense saber què ha cremat. Ara bé, aquest famós epíleg que et fa entrar en aquella cambra sense revelar-te res, és a dir, és un secret que en el moment que tu el veus no hi ha res, és un buit. En les primeres edicions catalanes de Bearn no hi era, perquè l'editor de Villalonga, que era Joan Sales, amb els seus dons de convicció i les seves estisores de podar, el va treure, que és tota una discussió literària sobre si era una decisió oportuna o no. Hi ha gent de les dues branques.
Tu, diguem, quina branca ets?
Mira, jo era d'una branca i m'he passat a l'altra, no diré quina, però el cert és que no l'he reeditat mai, perquè considero que si la voluntat de l'autor era que anés amb epíleg, en aquest cas concret no hi ha res a discutir. Per tant, s'ha de llegir Bearn amb l'epíleg, que em sembla que no hi ha discussió sobre això. Les preferències lectores poden ser unes altres. Però el cert és que quan el 62 es va publicar Bearn en català, i va ser una novel·la que va tenir una gran repercussió i un gran èxit, i se'n van fer moltes edicions, no hi havia l'epíleg de la sala de les nines. I hi havia només, doncs, l'esment, aquest personatge pervers, obsedit, invertit, com es deia aleshores, que no sabies ben bé què feia amb aquelles nines ni qui eren aquelles nines. La Rodoreda va llegir Bearn amb un enorme interès, I va escriure immediatament un conte que es diu La sala de les nines, en què ella entra, evidentment, a la sala de les nines, t'hi fa entrar amb ella i hi passes tota una nit, per si fos poc. I descobreixes un univers que és el de l'obsessió, i evidentment el de l'obsessió que té a veure amb la sexualitat, però que té a veure amb el passat del personatge, d'aquest Don Felip. Ella explica que la mare d'aquest Don Felip és una dona que tenia l'obsessió de tenir una filla, i que quan li neix un fill el tracta molt exactament com una filla, com una nena, i a més el fa seure ritualment, altra vegada els ritus domèstics, al costat d'una nina, i el fa dinar al costat d'una nina, que és una nina tota engalanada, amb rínxols llargs, i aquell nen és tractat no només com una nena, sinó que té al costat una mena de germana en forma de nina. I així es cria, i quan es fa gran, doncs comença a desenvolupar una veritable obsessió de les nines, que fa que en va comprant, col·leccionant, les va tancant en aquella sala famosa, viu amb elles, es tanca amb elles, es posa a cosir per elles, té una col·lecció de centenars de didals foradats de tant cosir, explica la Rodoreda, i en un cert moment la mare d'aquest personatge desaprova aquesta conducta i el que fa és tancar-li la porta de la sala de les nines amb clau, i ell va a buscar el fuster del poble i li encomana una escala que li permeti d'anar del jardí a la finestra de la sala de les nines, i s'acostuma a pujar i baixar per l'escala com un Romeu, si vols, com un Romeu que va visitar la seva Julieta, que són 100 nines, una que és la Maria Antonieta, l'altra que és una nina mallorquina, l'altra que és una nina portuguesa, n'hi ha que fan l'alçada d'una persona, n'hi ha de petites, hi ha de tot, i ell cus i planxa. I un dia convida, això no t'explica com, convida un home en qui té molta confiança a pujar amb ell a la sala de les nines, i passen tota la nit en aquella sala. I aquest és el conte de la Rodoreda, que és anterior a la publicació de la Pila, que és a dir, que ella es va anticipar i va decidir que Villalonga feia trampa i que si era un obsedit s'havia de parlar de l'obsessió, i ho fa esplèndidament.
I havia d'obrir aquella porta de la sala de nines, eh? Caram.
Tot això que ens explicaves em fa pensar en un... Aquests dies he estat llegint un llibre que ha sortit fa molt poc, que ha publicat Alfa de Cai, que es diu Lo raro y lo espeluznante, i és d'un filòsof molt, molt interessant, filòsof pensador de cultura popular molt interessant, britànic, que es deia Mark Fisher, que va morir l'any passat, relativament jove, i aquest llibre, Lo raro y lo espeluznante, parla també de les obsessions i busca els límits de fins en quin moment això, una situació normal, esdevé obsessiva o esdevé, això, en castellà, espeluznante, no? En català no sé com n'hauríem de dir exactament, torbadora potser, o va més enllà, però en tot cas sí que hi ha un moment on fa referència a la paraula alemanya freudiana que és Anheimlich,
no? És molt freudiana, de fet.
Que és molt freudiana, per això m'hi has fet pensar. I en realitat diu, generalment es tradueix per allò sinistre. És allò que no havent de romandre ocult ha estat revelat. S'ha revelat, s'ha vist en públic, no? O s'ha vist físicament, no? I ell diu que la traducció de sinistre, que no és exacta, que hi hauria una altra, s'hauria de trobar una altra manera de dir, ell en diu espeluznante, a la traducció castellana, però en realitat fa molta referència a l'origen en alemany, perquè Heimlich o Heim té a veure amb la casa, amb la llar, amb allò que t'és proper i t'és familiar. I per tant, en Heimlich és allò que no és proper o no és familiar. Em sembla que ho explico bé. I això, doncs, penso que té molt a veure. Si quan penso en aquestes... Si tu poses una casa de nines en una novel·la, si l'ensenyes, explicaràs una cosa. Si no ensenyes el que hi ha dintre, n'has d'explicar una altra completament diferent, no? O sigui, ja és, evidentment és una opció... No sabria dir-te quina és més moderna, eh? Això no ho tinc clar, però evidentment, com qualsevol camí que es bifurca, et porta a dues solucions completament diferents, no?
Sí, em recordo un conte excel·lent que vam llegir fa poc, d'un viatjant en volant que va amb una maleta i que no sabem mai què hi ha dins de la maleta. No?
Bueno, és igual. Escolta...
Intermitent.
Sí, és igual. Però deixa'm explicar-te una altra cosa, que és un dels llibres que portava avui, que va de tot això de les obsessions i que jo crec que és molt, molt interessant. És una pena que no estigui traduït al català. En castellà sí que hi és. És un autor que es diu Tom McCarthy i la novel·la es diu Residus. El va publicar Lengua de Trapo, diria que és. O Lengua de Trapo. I és, la repetició aquí prové d'un déjà vu. És una història, l'explicaré molt breument perquè, per veure si, si els oients tenen ganes d'anar-hi. És la història, comença, és un noi que va pel carrer i li cau un objecte que no sabem què és, del cel, li cau sobre el cap, ell diu que és un objecte vermell, que podria ser un tomàquet, però que no, i el deixa estabornit completament, i de fet va a l'hospital. I aleshores, quan perd la consciència, quan es recupera i és conscient de nou, descobreix que la fàbrica o l'empresa que hi ha al darrere d'aquest objecte li ha pagat una suma multimilionària perquè no digui què és, diguem-ne, i ell es queda amb això. Bé. I llavors té molts diners, no sap què fer-ne, intenta iniciar una vida quotidiana, sí que ens explica que ha hagut de reconstruir cada moviment del seu cos, que aquella situació el va situar en una paràlisi absoluta, i en aquesta recuperació de cadascú, de cada moviment del seu cos, de cada múscul, s'ha adonat del que és el moviment en la realitat, de ser real, no? D'existir de debò. Llavors, un bon dia està en una festa i a casa d'algú i és al lavabo i no se sap exactament per què té la sensació d'estar vivint per primera vegada la realitat per si mateixa. O sigui, que se sent com si ell sortís del seu cos i estigués vivint una cosa que ja la coneixia, no sap quan, no sap com, no sap en quines condicions, però que és el que el lliga amb aquella vida anterior. I aleshores, aquesta situació, aquesta realitat es defineix per moltes coses. Es defineix, per exemple, per una esquerda que hi ha a la paret del lavabo, que ell la reconeix. Es defineix per el so d'algú que està aprenent piano i que li ve del carrer, d'uns altres veïns que estan fregint bacon, és a dir, tot escenes molt quotidianes, no? I ell pensa, ostres, aquest és el gran moment de la meva vida, és el moment més essencial, un altre cop una epifania.
Prefereix l'epifania al bacon que la panerola, eh?
La panerola. Bueno, és el bacon i són moltes coses més. Llavors, què fa? Amb tots aquests diners que té, decideix reconstruir aquest déjà vu i d'alguna manera quedar-s'hi a viure. I llavors el que fa és contractar una empresa que compra un edifici de Londres que s'assembla molt a aquest que ell ha imaginat, contracta extras que facin exactament la feina, i llavors hi ha un senyor que està allà en una cuina fregint bacon tot el dia, un altre que està assajant el piano. I això, és evidentment, és una novel·la sobre una obsessió que després va evolucionant, perquè un cop ha satisfet aquestes ànsies, se n'adona que n'hi ha més per satisfer. I, per tant, és algú que acaba vivint en el record i que d'alguna manera et situa en un pla que per mi és la part essencial i que penso que és molt interessant del llibre, que és decidir què és més real, si allò que has viscut una vegada en el passat o allò que recordes en el present, no? Si aquesta realitat que la recordes, a més a més si tens prou diners per fer-lo reviure a cada moment, doncs això, no? I és, bé, és un autor, el Tom McCarthy, que després ha anat evolucionant, ha fet una novel·la que es diu Satin Island, que a mi ja no em va interessar tant, i que d'alguna manera torna o s'acosta cap al món aquest del nouveau roman francès, que eren uns grans obsessius i molt sovint uns grans plastes, també, diguem-ho clarament.
Hi havia aquella paròdia, no?, del nouveau roman o aquell tipus de novel·les que es passaven 25 pàgines per pujar unes escales, no?
Sí, aquesta sí, cosa, clar, és això, o sigui, estem en aquest territori. Sí,
i que després la postmodernitat també en va trobar petroli. Quina és aquella novel·la que un dia parlàvem de, que també hi ha unes escales mecàniques implicades, d'un nord-americà?
Sí, sí, va, home, això és una novel·la, és del Nicholson Baker.
Això mateix.
És la primera novel·la del Nicholson Baker que es diu The Mezzanine, que en castellà ho van traduir com La Entreplanta, no? I que és aquest senyor que, sí, sí, que dedica 40 pàgines a explicar-te el mecanisme que fa que una palleta en una ampolla d'aigua, si hi ha molta aigua, pujarà i acabarà caient, i si n'hi ha poca, doncs quedarà allà. O 20 pàgines més per explicar-te com es corda com es lliga els cordons de les sabates, o com puja amb una escala mecànica. Sí, sí. És jo crec que és l'obsessió, i precisament és aquest territori on a mi no m'interessa tant, perquè és l'obsessió portada a l'absurd per si mateix, diguem-ne, sense un rerefons vital i real, no? O sigui, molt deslligat de la realitat.
Sí, perquè tu deies, parlant d'aquests residus, l'importància del record en la formació de l'obsessió. I això és una cosa que... on és la frontera aquí també entre l'obsessió i la memòria? O entre l'obsessió i l'ofensa? O entre l'obsessió i l'experiència traumàtica que pren després una forma que es desvincula de l'experiència i que té una mena d'autonomia, d'alguna manera. I això és una cosa que la pots rastrejar en autors que ho han treballat com a obsessió autònoma i pràcticament com a patologia o com a territori paral·lel al de la realitat. I aquí hi ha tot un gran continent de literatura de terror, d'altra banda, que neix d'això. Però també tens tots els escriptors de la memòria i Proust en primer lloc, perquè també pots llegir la recerca com una llarguíssima obsessió. I aquí, altra vegada, és com si es dirigís a coses molt concretes i objectes de la vida per preguntar-los pel seu secret. És aquesta relació. I que és també el que deies, d'aquesta cosa contrària a la familiaritat, però que la sents amb les coses més familiars, precisament, quan deixen de ser-ho. I després ja, parlant d'obsedits, no pots deixar de pensar en Dostoievski, però aquest ja és un altre territori, perquè és el, i és fascinant, és el de l'ofensa. És a dir, el dany moral que pots arribar a fer en una persona que es converteix en la vocació de tota una vida i la vocació pel desequilibri mental i per l'obsessió.
I tants altres que podríem citar, i que el parlàvem també al principi, la Helena Blanca, no? El protagonista del Perfum, d'obsessions malaltisses portades a l'extrem, que és també el paper de la literatura.
Vaja, que tots som uns obsessos.
I per molts anys.
Que vagi bé,
Jordi, fins la setmana que ve. I acabem avui amb un altre protagonista que arrossega obsessions, per sort, reversibles, les que narra el tema dels Rilo Kiley, que avui ens acompanya al final del programa. Amb vosaltres hem estat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. A Better Son, Daughter, Rilo Kiley.